El cinéfil.
El programa de cinema de Ràdio Cambrils i el cinéfil.cat amb Jordi Sardinya.
Where's Will?
Hola, cinèfiles i cinèfils, benvingudes i benvinguts de nou al programa El Cinèfil Podcast. Avui, a la nostra sisena entrega, farem repàs als candidats als 15ens Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català amb Cris Gambín, com no, així com els festivals que ja estan en marxa, com el Terror Molins o en camí, com el FitCat. I amb Ricard Casanovas parlarem d'un altre festival, en aquest cas el Serializados Fest i la premier catalana que s'hi va poder veure, Smiley. Un altre festival de què parlarem serà l'Asham Film Festival de Barcelona i ho farem amb la seva directora, Menene Gras. I aprofitant l'estrena avui a HBO Max de la sèrie espanyola García, entrevistem el seu director, Eugenio Mira. Tot això sense oblidar dues de les nostres seccions més aclamades. El recomanador de J.R. Armadas, que ens comentarà la pel·lícula Amsterdam i la sèrie House of the Dragon, i Dins el Camerino de Marc Corra, que farà un repàs a les millors comèdies adolescents de la història del cinema. Llums, micros, acció. Comencem el Cinèfil Podcast. I comencem el Cinèfil Podcast amb els 15ens Premis Gaudí que inauguraran la temporada de guardons el dia 22 de gener. I per fer bullir l'olla, l'Acadèmia de Cinema Català va arrencar el passat 28 d'octubre la primera ronda de votacions que romandrà oberta fins al 2 de desembre. I qui millor que la Cris Gambín per informar-nos, ja que va assistir a la festa amb tots els candidats organitzada per l'Acadèmia. Hola Cris, com portes la ressaca?
Bon dia, no, ressaca res, però sí que ja...
Vas fer bondat.
Com tu dius, va començar... Sí. A veure, Estrella Damm patrocina a tots els membres de l'Acadèmia, però vam fer bondat.
Alguna birra va caure, doncs.
Alguna va caure. Sí, no, com tu dius, això va començar a fer bullir l'olla. La cursa pels Gaudí ja ha començat oficialment amb aquesta festa i amb aquest anunci de les candidatures. I res, la veritat és que pel que fa al cinema en llengua catalana, bones notícies, perquè portàvem un parell d'anys
de sequera.
Una cosa justeta. Sí. No sequera, però cosa justeta.
Més justeta, diguéssim, sí.
Ha pujat, sobretot pel que fa en llargmetratges de ficció, ha pujat. El número de pel·lícules que s'han fet són 9.
Nou en total.
I estem parlant de candidatures, ara després de la segona volta ja quedaran les nominades, finals, però sí que hi ha bastant bon sabor de boca i a part et comentava molt també que també el que vindrà, no? que això només ha estat al principi, l'Acadèmia, aquesta nova junta de l'Acadèmia aposta molt pel cinema en llengua catalana, que estan fent moltes accions,
està
també tenen una residència de guions,
vull dir que
aposten molt... Sí, que dels projectes de guió ja la majoria són en llengua catalana, demanaven que fos la meitat, però vull dir que també es parla molt de que la cosa està pujant i l'any que ve encara més. Vull dir que pel que fa a llengua catalana, molt bé. Però parlem si vols, d'una mica de...
Sí, una miqueta de...
Pel·lícules,
sí,
no?
Exacte, miqueta, destaquen, destaquen alguna, clar, són moltes, sí. No?, que estan nominades, bueno, com a candidates, millor dit.
Nou, candidates hi ha nou, clar, la primera de la que tothom en parla i la resta de produccions deien, aquesta no tenim res a fer, que deien, bueno, no se sap, hi ha moltes categories premiables, no? Però clar, el Carràs serà l'any del Carràs 100%? Bé, bueno, doncs ja veurem si, com es reparteixen els premis.
És un dur competidor, no? Està clar.
Sí, però també hi ha altres pel·lícules molt potents com El fred que crema, que és de Santi Trullenc, que també ha anat per festivals i déu-n'hi-do. També hi ha Suro, que també es va estrenar amb molt bones crítiques al Festival de Sant Sebastià de Miquel Gurrea.
Correcte, que, també tenim en compte.
L'Escape Room, que també és una comèdia que també, mira, just aquest divendres es podrà veure a TV3 de la pel·lícula.
Sí, cert.
Bueno, déu-n'hi-do.
Una bona collita, no?, seguint amb el símil.
Sí. I després també sabem que hi ha moltes pel·lícules de producció catalana en llengua no catalana. Aquí sí que ja el llistat és molt més ampli.
Molt extens, no? Destacaries alguna?
Bueno, tenim els Girasoles Silvestres, el Jaime Rosales, que ja sabem que
ens va parlar el Ricard.
És un gran enamorat d'aquesta pel·lícula. Sí, tenim el 42 segundos, el Dani de la Orden i l'Àlex Morrull.
Sí.
També aquí entra Sinjar, de l'Anna Maria Bofarull, que tot i que té bastant català, com que el català no és majoritari, doncs està en aquesta altra
categoria. Sí.
Mantícora, de Carlos Bermud,
que
també
va parlar
molt bé
a tu.
També a Sitges.
Sí. Molt bé.
Los Renglones Torcidos de Dios, que també n'hem parlat.
Otra, què tal?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Caldrà veure després quines passen
el tall,
la tria,
no?
Sí.
Perfecte. Molt bé.
Sí.
D'acord, doncs si voleu conèixer tot el llistat de candidats per categories, els trobareu, com sempre, al cinefil.cat. I no deixem de banda els Premis Gaudí, seguim amb les pel·lícules candidates. Ens consta que algunes van passar pel darrer Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, que precisament des del 24 d'octubre hi ha obert les inscripcions per participar a l'edició de l'any vinent, que se celebra a Roda Barà del 10 al 17 de juny del 2023. Cris, com a codirector del FICCAT, va, aprofita per fer una mica de promo.
Sí, com tu dius, normalment el que acaba sent candidat o nominat al Gaudí ja s'ha pogut veure abans pel FICCAT, per tant s'ha de venir al FICCAT per saber què és el que serà premiat posteriorment.
Obligat,
no?
Sí.
Vam tenir de les que hi ha ara mateix, de la llengua catalana la majoria, i també vam tenir aquesta que comentàvem, Sinjar, que és la que va guanyar la millor pel·lícula, però que el premi al públic, va anar per a Escape Room, vam tenir també Toscana, nosaltres vam entrar amb Pistó, les que hem comentat també del fet que crema que va ser la pel·lícula inaugural, vull dir que tot el que passa pel FICCAT després
però
necessitem que ens les inscriguin i com tu bé dius. Hem obert ja inscripcions. Recordem que tenim 6 categories: llargmetratge, documental, curtmetratge, videoclip, treball de centres educatius, i el concurs jove 48 hores, que és més endavant. Però que ara ja tothom que tingui una producció en llengua catalana, que acceptem produccions professionals i també amateurs, i treballs de centres educatius, com deia.
Per tant,
al web ficcat.cat, allà que llegiu-vos les bases, i vinga. I si no teniu la producció feta, la feu, que ja tens fins al 27 de març, que tanquem inscripció.
Sí. No sobra el temps, però vinga. Mai és tard.
Ara que ja venen vacances dintre de poc, doncs a rodar.
A fer curs i llarg, si es pot.
I tant.
Molt bé, doncs feta aquesta promo, ja et passaré la factura, Cris, doncs ja ho sabeu, si voleu participar al FICCAT 2023 amb les vostres produccions, teniu temps fins al 27 de març. Catalunya és terra de festivals de cinema, i especialment a finals d'any, que és quan es concentra la gran majoria, com el Filmets de Badalona, l'Asian Film Festival, l'Inèdit Barcelona, el MOS, el Terror Molins, etc. Per cert, Cris, a part de ser codirector del FICCAT, també és membre del jurat de la 41a edició del Terror Molins, que se celebra del 4 al 13 de novembre a Molins de Rei. Segur que ens pot fer un avançament, no?, de la programació.
Sí, bueno, jo soc jurat d'una secció, hi ha molts jurats del Terror Molins, de moltes categories. Jo sóc jurat de la secció Ser Trencada, que són els curts de producció catalana, sigui en llengua catalana o en altres llengües, però és producció catalana.
Molt,
per tant, molt contenta de formar-ne part. Algun any n'he format part com a participant, com a concursant, en curtmetratge, i aquest any estic de jurat, que serà una gran responsabilitat. Com tu dius, del 4 al 13 de novembre, el que passa que l'edició en línia comença abans, comença el 27 d'octubre, que es podrà veure a través de la plataforma Filmin, i aquí acollirà només, i això es pot veure allà, és només la secció Videodrom. I la resta de les seccions, com sempre, són les seus oficials de festival, que són la sala La Penny i la sala del Foment. La inauguració és una de les pel·lícules que més s'espera, que és aquesta comèdia d'humor negre, Matt Heidi,
atenció.
Sí, que se situa en una Suïssa distòpica. I amb aquesta Heidi, que és una dona jove que viu a les muntanyes, i com jo crec que s'haurà de veure, havíem assegurat humor negre, gore, acció,
serà un festival, segur.
Sí. I a part d'això, doncs, clar, què li passa a Molins moltes vegades? Els fans del gènere, a vegades ens reservem pel·lícules que no hem pogut veure a Sitges, perquè Molins també és un gran festival, sembla que Sitges ho eclipsa tot, però el festival de terror de Molins de Rei també és una gran referència en el gènere fantàstic a nivell mundial, porta 41 edicions.
Exacte, és el que anava a dir, recordant que porta 41 anys, poca broma.
Sí, títols que s'han pogut gaudir molt a Sitges, si no els heu vist, teniu una altra oportunitat per fer-ho al terror de Molins. Hi haurà Unicorn Wars, Speak No Evil, Project Wolf Hunting, Megalomaniac, vull dir, Family Dinner, també Westera, Deadstream, vull dir que hi haurà...
Totes han passat per Sitges, sí, molt bé.
Sí, doncs Wolf King, també hi ha altres...
Una bona oportunitat.
Correcte, si hi ha alguna cosa que hagi quedat pendent, doncs saber que hi ha aquesta possibilitat, no?
Cap
com a destacar, jo crec que podem tornar-ne a parlar la setmana vinent.
Ho farem, sí.
El plat més fort de Molins, sempre que és el que el públic sempre en parla molt bé i crec que és una experiència que s'ha de viure, és aquesta marató que fan de 12 hores, que això és el dissabte 12 de novembre.
Sí,
i de fet, moltes de les pel·lícules que he comentat que van passar per Sitges es projecten aquell dia. Però i també jo recomano el dia 6 de novembre, que és el dia que dediquen al cinema català, que també estarem per la tarda amb la secció Ser Trencada, però això... Si vols, ho podem acabar de parlar setmana vinent, però així ja...
Sí, ho farem.
Que li vagi sonant i podeu anar reservant entrades, també. Mireu-vos el programa, que... Bona pinta.
Val la pena, sí. Comencem a fer soroll, i si voleu passar por, doncs ja sabeu, cap al Terror Molins. Cris, moltes gràcies. Ens sentim...
A vosaltres.
Ens sentim i potser fins i tot ens veiem la setmana vinent aquí al Cinefit Podcast. Una abraçada. No et cansis molt amb tant de festival, eh? Apa. Vinga, adeu. Que vagi bé. Gràcies. Adéu.
I gotta ask you. If every time Snot Boogie would grab the money and run away, why'd you even let him in the game?
What?
If Snot Boogie always stole the money, why'd you let him play?
Got to. This America, man.
I seguint amb els festivals, des del passat dimarts 18 d'octubre està en marxa la novena edició del Serializados Fest, el Festival Internacional de Sèries. Una de les sèries que s'ha presentat és Smiley, la nova ficció de Netflix inspirada en l'aclamada obra de teatre d'en Guillem Clua. Ens en parla el nostre col·laborador habitual, Ricard Casanovas. Hola, Ricard.
Hola, Jordi.
Què tal? Què tal? Hem posat un tall de The Wire, perquè, clar, també se celebren els 20 anys. No és el cas de Smiley, que s'acaba de presentar. Ha estat la premiere catalana/espanyola. Què ens pots dir d'aquesta sèrie del Guillem Clua?
Doncs, primer de tot, també... és increïble com de cop i volta surt un Smile, surt un Smiley, ja podrien... trobat títols diferents, però no estem parlant de la pel·lícula de terror del cinema, sinó estem parlant de la sèrie del Carlos Cuevas i el Miquis Parvé.
Sí.
Sí, que ja ho has dit bé, està basada en una obra de teatre del Guillem Clua, d'aquest també director de teatre català, que es veu que, fent la recerca, no, per parlar sobre la sèrie, he vist que va pesar per 1.000 teatres, per una barbaritat de teatres
sí, sí,
de Puerto Rico, Uruguai, tant, sí. Nova York, Colòmbia, Austràlia, Singapur...
Sí, sí, un èxit, o sigui, a nivell internacional. Sí, sí, una obra...
Totalment.
Sí, sí. No, no, no sí, necessita sí. presentació, que es diu, realment.
Sí, sí, totalment, totalment, la veritat. I, bueno, per fi arriba... Què podria arribar, no? On podria arribar més? Doncs pues a Netflix.
Mm, exacte, Netflix avisa aquí el filón i diu, vinga, comprem els drets, no? I el dramaturg s'ha convertit en showrunner i ha fet aquesta sèrie. Amb el Miqui Esparvé, com deies, i el Carlos Cuevas.
Per qui no sàpiga la història, tracta d'un desengany amorós, del Carlos Cuevas, de l'Àlex, que s'havia fet il·lusions amb un noi que al cap de poques setmanes li ha fet un ghosting de manual. Aquest, un ghosting és... Bueno, el dur ghosting que a tothom ens ha passat.
Una bomba de fum, que es diu també, no?
Exacte, una bomba de fum. Una hòstia de manual. això no li senta bé, i agafa el telèfon, ja es disposa a demanar explicacions amb un missatge de veu, que, amb conseqüències, en lloc d'enviar-li el del ghosting, li envia el Bruno, que és el que interpreta el Miqui Esparvé, i aquesta errada dona una cadena d'esdeveniments que canviarà la vida de l'Àlex i del Bruno amorosament. O sigui que...
Sí, sí, bueno, si heu vist l'obra, és molt fidel. O sigui, aquest és la premissa i a partir d'aquí es desencadena una sèrie de fets, no?
Totalment, sí, totalment.
No farem spoilers aquí. No. És una minissèrie, no? El que tinc entès.
Sí, perquè és una minissèrie, sí, exacte. Mm-hmm.
I s'estrena, encara no hi ha data exacta, però de cara al Nadal, no? Segurament serà.
Sí, exacte. Mm-hmm. Netflix va comunicar que arribarà més o menys aquest Nadal.
Molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte, doncs només per veure el Miqui Esparvé i el Carlos Cuevas, que són dos dels actors catalans més de moda, podríem dir ara mateix, doncs valdrà la pena, i clar, i amb la solvència contrastada del Guillem Clua com a guionista. I director, no, també, si no m'equivoco?
Sí, director, totalment. Sí,
també,
exacte,
també.
El showrunner.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, si no hem pogut veure, com és el meu cas també, l'obra de teatre, doncs ho haurem de veure a Netflix.
Doncs res, ja tenim una cita aquest Nadal. Molt bé, gràcies, doncs, Ricard, gràcies per la teva col·laboració una vegada més i ens sentim la setmana vinent.
Perfecte.
D'acord, doncs, moltes gràcies. Vinga,
ala,
una abraçada. Gràcies, igualment. I fins aquí la secció d'actualitat del Cinèfil Podcast. Ja sabeu, si voleu més informació sobre cine i sèries d'aquí i d'allà, visiteu el nostre web al cinèfil.cat. L'Asian Film Festival Barcelona, el festival de cinema asiàtic d'autor, organitzat per Casa Àsia, celebra enguany la 10a edició. El certamen, especialitzat en cinema asiàtic, se celebra enguany del 26 d'octubre al 6 de novembre i presenta una programació que inclou més d'un centenar de pel·lícules de la regió d'Àsia i el Pacífic. Parlem amb la seva directora, Menene Gras. Hola, Menene.
Hola, bon dia.
Hola, què tal? Bueno, i felicitats per aquest 10è aniversari.
Sí, potser sí.
10 anys, però, 10 anys no es fan cada dia, eh?
No, està clar, però bueno, és amb molt esforç i amb molta passió també.
Per suposat, sí, això es transmet, i tant. Quin balanç podries fer d'aquests 10 anys, d'aquesta dècada del festival?
Bueno, jo faria un balanç positiu, primer de tot, en el sentit de que realment hem avançat molt, hem potser aconseguit des del festival anar consolidant, vull dir, aquest cinema que ve de tants llocs d'Àsia perquè el públic pugui descobrir, pugui explorar, pugui conèixer l'altre, no? Aquest altre que és l'estranger, aquest altre que és algú que viu lluny o a la vora, és igual, però que no coneixem. I aquest seria potser un dels mèrits del festival, és a dir, haver aconseguit portar més de 1.000 pel·lícules i moltes més projeccions de cada títol, aquí, allà i més enllà. I per tant, jo crec que, bueno, amb això finalment hem aconseguit poder mostrar la varietat, poder mostrar la relació entre nació i narració, entre el territori i la identitat cultural, i a partir d'aquí que la gent pugui saber qui és aquest altre, com és aquest altre, perquè al final tots estem molt més a la vora, molt més a prop del que sembla.
Sí, sí, sens dubte. Molta gent us coneix i a més són fidels cada any a la cita amb l'Aixen. Però per algú que no conegui el festival, com el definiries? Quin seria el claim, no? Per atreure aquest nou públic?
Bueno, pues per mi, vull dir, no sé si per tothom seria igual, però és a dir, quan un va al cine, de fet, fa un viatge, no? I aquest viatge és el que jo proposo a tot el que vol anar a veure el cinema asiàtic. Un viatge a un país, un viatge a una cultura, un viatge a un altre lloc. I, per tant, vull dir que aquest viatge, vull dir, en una hora i mitja, en dues hores o dues hores i mitja, realment et dona una aportació, et dona una experiència i finalment una informació que potser no hi ha ningú altre mitjà de comunicació que el pugui donar amb aquesta, diguem, complexitat, amb aquesta, jo diria, totalitat i amb aquesta perfecció que potser el cinema comunica, no? Això és el que jo diria, seria vingueu a viatjar, aneu a viatjar, viatgeu i aneu a conèixer, no? I de fet tothom, tots sabem el que és un viatge i de fet a vegades es parla del viatge de formació, no? No, jo crec que tots els viatges formen, tots els viatges donen, tots els viatges et permeteixen tenir una experiència que, bueno, no la tens quedant a casa, no?
Sí, està clar. Sempre des del cinèfil ho diem que el cinèfil i el cinema, el ser cinèfil i que t'agradi el cinema és una manera d'aprendre i fer viatges, no? A diferents realitats.
Exacte. Bueno, i a més és que des de la pantalla jo diria que hi ha sempre una veu que diu vine que t'explicaré una història, no? Uh-huh. Aquesta seria la veu que està sempre darrere de la pantalla, no? Vine que t'ho explico, vine que t'explicaré un cuento, no? O vine que coneixeràs algo, no? Uh-huh. Vine, hi ha sempre com una espècie d'imant, no? I d'atracció cap a la... Al final, la pantalla és una finestra gran on pots veure moltes coses sense que els que tu estàs veient sàpiguen que els estàs mirant. Uh-huh. I per mi això és molt important, sobretot perquè per això el cinema pot explicar coses que passen a dins d'una casa, que passen dins d'una parella, que passen entre persones, que passen tot tipus de coses. I això és el que fa que realment un pensi que quan va al cinema veurà coses a les que es pot sentir molt pròxim, no? O que es pot sentir molt, uh-huh, molt reflexat. També la finestra o la pantalla també és un mirall, no? I des d'aquest punt de vista jo crec que tots anem a buscar alguna cosa de nosaltres mateixos quan anem al cinema, quan anem a veure alguna cosa, quan intentem comprendre o analitzar un personatge o quan intentem sentir, escoltar una història i veure-la, no? Això és el que fa el cinema, la seva màgia, també.
Uh-huh. I tant, totalment d'acord. Quines pel·lícules destacaries d'aquesta desena edició?
Bueno, et prometo que en destacaria moltíssim.
Ja n'hi ha moltes, ho sabem.
No, i a part de tot és que vull dir que cada dia repasso, no? Vull dir que torno a mirar tot el llistat, tot el que hem escollit i em dic a veure si canvio o no canvio, no? O realment segueixo pensant que es tenen que anar a veure aquestes pel·lícules. A veure, jo per una banda, clar, un sempre té la tendència a destacar aquelles pel·lícules que són quasi bé marques, no? O sigui, perquè els seus directors ja són molt coneguts i tots sabem que no podem prescindir d'aquests grans directors, però a mi també m'agrada molt explorar la cartellera, m'agrada molt explorar els programes de cinema i saber més, és a dir, anar a veure aquelles pel·lícules d'aquells directors que no coneixem, d'aquells que se'ns proposen per anar a descobrir, i jo crec que aquesta feina és la que fan els festivals també, i un festival com el nostre especialment, perquè no estem parlant d'un cinema europeu que el coneixem més, sinó que té una història que també coneixem, sinó d'un cinema a l'asiàtic que, bueno, del que en molts casos no coneixem la seva història. Per tant, jo diria que sí, jo puc parlar de Park Chan-wook, de Lee Seung-soo, de Broker i de Koreeda, són grans marques, i altres pel·lícules com Joyland, que va ser la primera pel·lícula pakistaní o de la història del cinema contemporani de Pakistan, a Cannes, no? I és una pel·lícula que jo crec que es té que anar a veure, com sigui. Bueno, pues, aquesta pel·lícula realment es té que descobrir, no? Ara mateix els cinemes van dir que realment la gent està comprant molt les entrades de Broker i de tal, però és que hi ha moltes pel·lícules que es tenen que veure, que es tenen que explorar, per tant, també per això tenim una web del festival.
Exacte.
On la gent pot anar veient els tràilers, on la gent pot veure les bios dels directors i on es poden llegir les sinopsis de les pel·lícules. Això no vol dir que les sinopsis siguin el millor reflex del que és la pel·lícula, ni molt menys, però per lo menys és una petita ajuda que es dona perquè algú pugui tenir curiositat per seguir veient o per veure tota la pel·lícula. És a dir, hi ha molt cinema, són 111 pel·lícules, són més de 20 països, des de l'Àsia Central fins a l'Àsia Pacífic, passant per l'Àsia Meridional, Sud-est Asiàtic, països grans del cinema, ja ho sabem, Japó, Corea o Corea i Japó, a l'ordre és igual, i, bueno, Índia i Xina.
Molt bé.
Les grans potències, no? Però també tenim a l'Àsia Pacífic un cinema com l'australià, que és un cinema poderós.
Sí, sí, sí.
Jo diria que és un cinema molt poderós, que es té que veure, perquè hi ha algú que diu, bueno, però per què l'Austràlia? Per què Nova Zelanda, no? I per què? Perquè Austràlia, primer, està a l'Àsia Pacífic, segon, és el país que jo dic, bueno, que és un axe, un eje de tot el sud-est asiàtic, de totes les migracions i diàspores que hi ha hagut al sud-est asiàtic des de la Segona Guerra Mundial, no? És a dir, que pensem a vegades que Austràlia és un país, evidentment, orientalitzat, no? Reorientalitzat. I es té que pensar des d'aquest punt de vista, perquè hi ha molta gent, és evidentment un país més occidental, és un país que està més a la vora de la cultura occidental que els països pròpiament que considerem del sud-est asiàtic, per dir un exemple, però realment, o sigui, les grans diàspores d'Austràlia, o que va rebre Austràlia i que segueix rebent Austràlia, i això fa que sigui un país, evidentment, on l'Àsia està molt present.
Molt bé, Menene. Doncs escolta, després de tota aquesta gran informació que ens han donat, segur que el que tenia dubtes de si anar o no anar al festival hi anirà de cap, perquè no es pot perdre un festival com aquest,
ojalà,
amb tanta oferta. Res, només desitjar-te molta sort amb aquesta desena edició i, bueno, ens veiem al cinema.
Molt bé.
Gràcies, Menene. Adéu. Gràcies. Adéu. Avui s'estrena la nova sèrie d'HBO Max, García, basada en la novel·la gràfica de Santiago García i Luis Bustos, després del seu pas per la secció oficial del darrer Festival de Sitges. Sara Antuña i Carlos de Pando són els creadors i els guionistes de la sèrie, i Eugenio Mira dirigeix els 6 episodis. Entrevistem en exclusiva al seu director. Hola, Eugenio.
Què tal? Bon dia.
Hola. Benvingut al Cinefil Podcast i felicitats per la teva sèrie.
Ah, moltíssimes gràcies.
Què és el que et va motivar més de... Com ja hem dit, és una adaptació d'un còmic, del còmic García. Què és el que et va motivar per fer aquesta adaptació com a sèrie de televisió?
Pues sí, mira, la veritat és que tinc una relació amb el que és la ficció espanyola, tant en còmics com el que són sèries de televisió i pel·lícules. Sempre he tingut una relació... Quan es parla de superagents o de superherois, sempre s'ha fet... Des d'una perspectiva paròdica, no? Super López, Anacleto, el que seria Mortadelo i Filemón, sense anar més enllà, és una paròdia de la CIA. I la veritat és que jo crec que els creadors del còmic van crear, basant-se una mica en Batman i Robin, Roberto Alcázar i Pedrín, Capitán América, tenien uns referents molt concrets, però la suma de tots aquests ingredients sí que genera una cosa que no es pareix a res, no només en Espanya, sinó fora de el que està pensant DC i Marvel. I jo crec que és el que més em va traure, no? Manejar referents que tota la vida he volgut jugar amb ells, com Indiana Jones, James Bond i més coses, però que el resultat era completament distint.
Sí, sí, i està clar que això transpira, la sèrie, totes aquestes influències, està clar.
Sí, sí. Sí, clar, n'hi ha que entendre que partís del còmic i que jo el que vaig fer és no donar l'esquena a el que era intrínsec, no? Del material original, però al mateix temps sí que volia fer una reflexió més per un costat, no suavitzar la sàtira política que tenia, vull dir, això, no intentar centrar-se massa en l'aventura i oblidar-se d'aquest conflicte, no? Que vivim actualment, jo diria que en tots els països del primer món, i al mateix temps fer la pregunta de per què no es fiquen en aquests jardins personatges en Hollywood, pues, com Capitán América o en cas d'Anglaterra, James Bond, que realment, si ho penses, és molt polèmic i molt delicat parlar de servicis d'intel·ligència i les coses que fa un agent, si ho dus a la vida real.
Sí, sí, sí.
Això, fer-ho des d'algo que no tenim costum de veure, que en Espanya està aquesta frase que s'ha dit, aquí aquestes coses no passen, és increïble que vivim avui dia, i no es pinta d'enviarejo, tot el que estàs veient en la premsa, o els escàndals de Juan Carlos I, i dius, però, Déu meu, això, clar, això estava en els 70 als Estats Units, estava passant el Watergate, i així pareix que la transició democràtica ha sigut una història preciosa, i clarament hi ha coses que no han canviat per res.
Està clar, està clar. Sí, sí, bueno, que això és un repte, per suposat, posar-ho en pantalla, però també, clar, es podria parlar de, no sé si de superproducció, però segur que hi ha hagut altres reptes, no?, per adaptar aquest còmic com a sèrie. En quins reptes et vas trobar?
La veritat és que jo ho separo en dues coses. Evidentment, tu ho has apuntat molt bé, no és un secret que el projecte és l'aposta més forta de HBO Max d'aquest any a tota Europa, que per mi això és un privilegi d'haver pogut dirigir els 6 episodis i haver estat treballant, doncs ja vaig arrencar fa 2 anys i mig, imagina't la barbaritat de temps que...
Déu-n'hi-do.
Però bueno, jo crec que el secret era conquistar aquest projecte, aspirar a dirigir-lo de veritat, i vol dir dissenyar tot en la intimitat abans d'ajuntar-me a l'equip i dir, això és el que vam fer. Vull dir, que era molt important per mi tenir aquesta intimitat de fer els meus storyboards, els meus animàtics en 3D, i arribar com si foren les taules de Moisés a la preproducció dient, vale, oblidem-nos del guió, que està preciós, però que és que tots aquests reptes crec que hem d'afrontar-los un a un, hem de fer despeses, abordar-les una a una, perquè és que si no, no anem a arribar. I la veritat és que hem tingut tots els recursos i el temps que vulguin, inclús una mica més, per gràcies a la pandèmia, irònicament, i això me va permetre poder no només dissenyar les escenes que demandaven efectes digitals o stunts d'acció, sinó que he pogut inclús arribar a plantejar-me com abordar una escena tan senzilla com un parell de personatges parlant en una taula. I això, per un director, és un privilegi.
I
per l'altre costat és el que dius, és una aproximació. Per un costat jo sé que tinc una espècie de com d'aura, de que faig pel·lícules que sempre tenen algun element tècnic, no?, com Gran Piano, per exemple, o De Verde, la meva primera pel·lícula, que era transcorria tot en temps real en un mateix hotel,
sí,
en el Coy Feldman dels Bullets, i el que no ha estat ahir sempre vaig llegint projectes, que és complicat trobar projectes en els que pugues desenvolupar coses que es motiven com a director, jo això sóc un poc tiquismiquis, i la veritat és que García, he de dir que 6 hores de ficció de repente doblen la llargària de tota la meva carrera. 3 llargmetratges al final són 5-12 hores d'Eugenio Mira, a qui li agrada o a qui no li agrada, però pareix que de repente en 45 anys he trobat un balanç prou important estic de veritat, no podria estar més orgullós del resultat.
Sí, 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 no ho dubtem, i el resultat és a partir d'avui ja a HBO Max, si podeu gaudir ja d'aquests 6 episodis, oi?
Sí, 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 ja dic, exacte. Sí, sí.
Llavors,
el primer, es poden veure el primer i el segon.
Es poden veure els 2 primers, a partir d'avui.
Sí, els 2 primers.
I cada setmana un.
Exacte.
Doncs perfecte, estarem allà enganxats amb les aventures del superagent García.
Moltes
gràcies, Eugenio, i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.
Una abraçada. Gràcies, adéu.
Una abraçada forta.
I complint amb la seva promesa, el recomanador J.R. Armadàs ha tornat al Cinefil Podcast amb 2 recomanacions setmanals més, la pel·lícula Amsterdam i la sèrie The House of the Dragon. Hola, J.R., què tal?
Què tal? Molt bé.
Què ens pots dir de la nova cinta de David O. Russell, a part de tenir un repartiment espectacular?
Doncs sí, tu mateix, aquest és el primer gran titular que veus les persones que hi surten i dius, mare meva, aquest home ha aconseguit reunir aquí a la meitat del bon Hollywood, i anem a mencionar-los perquè
sí, tant, val la pena.
Més enllà del gran repartiment, tenim com a protagonistes en Christian Bale, en Judd David Washington, que ja s'ha merescut que no sigui només el fill de Denzel Washington,
sí, correcte,
i la Margot Robbie, no? Que són aquest trio protagonista, mm-hmm, amb molta química i amb molta aventura, però és que després tenim secundaris de luxe, d'un luxe tan luxe com el propi Robert De Niro, com el guanyador de l'Oscar fa poc, Rami Malek, mm-hmm, Mike Myers, Taylor Swift, Chris Rock, Anna Taylor-Joy, o sigui, tot
una imatge,
perquè si no, no acabarem. és molta gent i molt bona gent, i a més els seus personatges, els secundaris, els cameos, perquè alguns realment surten molt poc, mm-hmm, són molt benvinguts i ajuden a que la pel·lícula doncs, tingui molt de ritme. Però jo personalment, penso que la pel·lícula només val la pena per veure Robert De Niro amb les seves ulleres i aquesta cara que té ell de circumstàncies acaronant un gosset petitó, com si fos el Padrino de fa molts anys, no?
Brutal, brutal.
Només
no?
Per això ja val la pena la pel·lícula.
Ho crec.
Però, a banda de tot això, doncs és una pel·lícula que el que ens relata és un fet real, mm-hmm, per entendre'ns després de la Segona Guerra Mundial, on hi ha un complot, que al principi no desvalarem què és, mm-hmm, però que els dos protagonistes, en Christian Bale i en John David Washington, com que estan acusats d'assassinar una dona, mm-hmm, i estirant del fil, doncs el que veuran és que tot això hi ha darrere una trama política que el que ens pot fins i tot fer caure el govern dels Estats Units.
Poca broma. Sí. Carai, bueno, està clar que el director, el David O. Russell, ja ha demostrat al llarg de la seva carrera que és un realitzador capaç tant de fer-nos reflexionar sobre temes complexos, però alhora també arrencar-nos somriures, no?
Efectivament, jo crec que aquesta és la gran virtut, que això no li agradarà a tothom, però mm-hmm, jo penso que és la gran virtut d'aquest director, que està fent pel·lícules serioses, que tracten temes molt, de molta alçada i de molta reflexió i amb un rerefons molt potent, però t'ho fa des de la comèdia, mm-hmm, i tu estàs veient una comèdia. I jo crec que això és molt difícil d'aconseguir, i ell molt, ho ha anat fent, mm-hmm, al llarg de la seva carrera, amb pel·lícules com La Gran Estafa o la que en Dick Cheney,
sí,
vull dir que mm-hmm, és un gran mèrit que ens acosti i que ens faci d'alguna manera més planers temes que en mans d'altres directors, o sigui, per exemple, si aquesta pel·lícula l'hagués fet Steven Spielberg, seria nominada a 15 Oscars, dels quals en guanyaria 4 o 5,
com molt.
Seria una cosa molt profunda, amb diàleg sobre llibertat, sí, i ell, en canvi, ho fa molt més... que ho pot veure tant els meus pares com un noi de 15 anys i ho entendran, i a més els hi agradarà.
Mm-hmm, molt bé. Bueno, estava sonant ja la musiqueta de la sintonia, sí, de Joc de Trons per introduir, després d'aquesta recomanació cinèfila, que val la pena anar-la a veure als cinemes, que s'estrena,
sí,
avui.
Sí, s'estrena tot just el dia 28 de...
Avui, no?
Avui?
Sí, sí, sí. Sí. Correcte.
I no ens estranyarà gens, mm-hmm, veure-la a bastantes candidatures a Oscars o Globus d'Or.
Mm-hmm. Molt bé, doncs dit això, passem ara sí a Joc de Trons, concretament a l'spin-off d'aquesta sèrie, que és House of the Dragon, que també una sèrie que m'ha hagut de dir adéu aquesta setmana, després d'una primera temporada que ha donat molt a parlar, oi?
Ha donat molt a parlar, no? Ha estat un setembre-octubre frenètic amb El Senyor dels Anells, amb She-Hulk, amb Andor i amb aquesta de House of the Dragon. I jo, per mi, el titular és que la guanyadora és House of the Dragon, de tota aquesta gran batalla, mm-hmm, perquè penso que ha sigut la sèrie de tots aquests univers fans tan grans que ens hem trobat en aquest parell de mesos, que més ha convençut a la seva capelleta, no? Als seus fans.
Ja està clar. M'incloc.
Mm-hmm. Potser no ho ha fet arriscant, sinó anant a la segura, que això
està clar.
Possiblement al Senyor dels Anells li podríem dir, ostres, doncs una sèrie que ha arriscat. Joc de Trons, House of the Dragon, no ha arriscat, però possiblement per això, per anar a la segura, l'ha encertat.
Mm-hmm. O sigui, el balanç, podríem dir que és més que positiu, no?, al final?
Jo crec que sí. Els fans, a veure, no, tampoc és una sèrie que de moment, a mi personalment, m'hagi entusiasmat, uau, estic flipant, no, però sí que l'hem seguit a casa amb ganes, hem vist personatges molt ben desenvolupats, amb trames polítiques com és Joc de Trons, perquè en el fons és política el que
sí,
estem
sí,
parlant.
Sí, ni més ni menys.
Hi ha molt sucoses i molt interessants, no? La successió al tros està ja molt, molt ben portada des del capítol 1, amb totes les seccions que rodegen el tro com si fossin voltors, i jo crec que el gran encert de la sèrie és haver trobat grans personatges i grans actors per interpretar-la, i que ja els coneixem i que ja són nostres, no? I això, en una sola temporada, és molt difícil, i crec que en aquest sentit ho han fet millor que El Senyor dels Anells.
Sí, sens dubte. Veient-la una miqueta, jo vaig fer un símil, una mica així random, però això que parlaves de la successió, és com veure Succession a l'edat mitjana, no?, una mica?
Sí, doncs mira, no ho havia pensat, però és veritat, perquè sí que té tots els ingredients. En el fons, Succession és una mica semblant, no?, un tro...
Salvant molt les distàncies, sí, correcte.
I diguem que no hi ha dracs ni espases, però sí que hi ha punyals per l'esquena i uns quants.
Sí, uns quants fantasmes també.
Sí,
molt bé. Prediccions de cara...
Una nota negativa, perdona.
Sí, perdona, digues.
Jo, en algun moment, algunes batalles de drac i alguns efectes especials... M'han grinyolat una mica.
Sí, està cert. Sí,
no?
Sí,
no, tot... perquè no tot és flors i violes. I alguns capítols també hi ha hagut necessària massa explicació de trama i personatges. I per favor, canvieu els noms de la gent, que ja ens liem entre els Valyrians, els Valarians, els Valerians, tots tenen el mateix nom, per favor.
És un cacau, realment.
Sí. Ostres, ja es podrien dir, jo què sé, Jaume Aureli... no sé, és molt difícil de seguir a vegades i et perds amb tant de nom i tots iguals.
Joan Ramon també podria ser, no?
Digue'm, Joan Ramon seria fàcil de recordar.
La família Armadàs, no?
Sí.
Molt bé. Prediccions, alguna predicció de cara a la nova temporada?
A veure, la diferència, m'imagino, amb Joc de Trons és que aquí hi haurà guerra, però guerra amb dracs, no? L'altra guerra que teníem a Joc de Trons era una guerra més amb espases, i els dracs apareixien molt poc. Aquí el que veurem és una desfilada de dracs matant-se entre ells i amb els seus genets a sobre. I m'imagino que la predicció no és cap secret. El que veurem és guerres fratricides entre la mateixa família, segur, i els que venen de fora. No, encara no sabem l'argument, però el que està clar és que la propera temporada, ja per tal com acaba la primera, el que ens està anunciant és que aquí hi haurà molta sang i molt de foc.
Molt bé, perfecte. Doncs a veure què ens aporta i què ens porta aquesta nova temporada, que ja serà, jo crec, de cara al 23, no? 23, bueno, final
no
del 20,
si
24, 24, o 24.
Jo crec que pel mig potser estrenen abans la nova sèrie de Jon Snow, que és la paraqüela de veritat de Joc de Trons.
Correcte.
Jo no sé si anirà abans d'aquesta, perquè es començarà... Bueno, ja ho veurem, això. És que ja ho veurem, encara no se sap.
No,
això, HBO... però vaja, que tenim fins a 7 sèries sobre Joc de Trons en previsió.
Poca,
o sigui, tindrem univers R.R. Martin per això.
Sí, per avorrir també, segons com. Molt bé, doncs JTR, moltes gràcies
per les
teves recomanacions, com sempre, i tornaràs, ja ho has dit, per tant, la setmana vinent tornes. Apa, una abraçada, gràcies.
Adéu, que vagi molt bé.
Adéu, igualment. La setmana passada vam inaugurar una nova secció amb el nostre col·laborador Marc Corra, dins el Camerino, i es va estrenar amb Walter Hill i The Warriors. Avui, però, deixem el western urbà per endinsar-nos a les aules i parlarem, millor dit, parlarà de les comèdies adolescents més mítiques del cinema.
Ser un adolescent no ha sigut mai una tasca fàcil. Institut, amics, sexe, pares... Compaginar tots aquests factors mentre les hormones es disparen i fugen del nostre control sempre ha estat un tema digne d'un estudi en profunditat. Segurament aquesta complexitat és la que ha portat al món del cinema a crear un gènere específicament per ell. Per això, com us vam avançar la setmana passada, avui, a dins del Camerino, farem un breu repàs de com ha evolucionat el cinema adolescent al llarg dels anys i, sobretot, posarem èmfasi a un director i una pel·lícula que van posar les bases del cinema adolescent que hem conegut fins fa ben poc. Comencem! Ja fa uns quants anys que la indústria cinematogràfica va posar interès en la temàtica juvenil per explicar-nos diferents històries a la gran pantalla. El 1955, Nicolas Ray posava èmfasi en els problemes amb la llei de tres joves que tenien en comú el fet de patir forts conflictes amb la seva família rebel sense causa.
Jim!
Jim!
John!
Tengo
las
balas! Anys més tard, el 1959, un dels pares del Nobel Bach, François Truffaut, també mostraria aquesta mateixa cara de la moneda amb La vida d'Antoine Daniel, un xicot que també pateix la càrrega de les discussions familiars i les estrictes exigències del seu professor a Els 400 cops. Cap als anys 60, ser un adolescent ja no representava aquella desobediència i indisciplina dels 50. Ser un adolescent a la gran pantalla era senyal de platges, surf i música. El gran culpable d'això va ser William Asher, amb Beach Party, del 1963, la primera entrega d'una saga d'esbojarrades i divertides aventures juvenils amb Annette Funicello i Frank Avalon com a principals abanderats de la disbauxa i el bon rotllisme. Uns anys després, cap a la dècada dels 70, la connotació tornava a canviar. En aquella dècada, ser un jove d'entre 15 i 18 anys significava morir mutilat al seient de darrere d'algun cotxe o en alguna casa abandonada. Mentre l'ensurt fos d'aquells que et fan tocar el sostre, el lloc no importava. A La matança de Texas de 1974 de Toby Hooper o Halloween del 78 de John Carpenter en són dos bons exemples. Però també podia significar patir una tristesa i una desafecció total i constant mentre diambules per algun carrer d'algun poble de mala mort de l'Amèrica profunda, com ens va mostrar Peter Bogdanovich l'any 1971 amb la gran The Last Picture Show. De fet, el cinema sempre ha estat un reflex de l'actualitat i en aquells 70 els Estats Units passaven per una crisi econòmica on la pobresa i la delinqüència eren el pa de cada dia. I ara sí, arriben els anys 80 i John Hughes, i tot canvia definitivament. El 1984 s'estrena 16 veles, la primera pel·lícula d'aquest director que va mostrar a l'espectador les inquietuds reals dels adolescents, els seus pensaments i les seves pors. A través de la comèdia, Hughes ens relatava una història d'amor protagonitzada per Molly Ringwald, que s'acabaria convertint en l'arquetip femení adolescent dels 80, juntament amb Paul Dooley i Anthony Michael Hall. Samantha és una jove de 15 anys que està enamorada del noi més popular i a la vegada el noi menys popular de l'institut ho està d'ella. Com podeu veure, segurament pensareu que la història és de lo més simple que hi pot haver, però el film va ser un èxit de taquilla perquè per primer cop els joves, que cada cop tenien un poder adquisitiu més alt per anar al cinema, veien reflexades les seves pròpies vides, les seves inquietuds, en personatges que sempre els resultaven familiars i en els quals se sentien plenament identificats. Aviam, recordeu quan anàveu a l'institut? Els nostres pensaments i les nostres preocupacions no eren pas a veure si podíem anar robant algun lloc a l'acabar les classes o si a l'hora del pati un psicòpata ens apunyalaria per l'esquena. El que patíem era per veure si la noia que ens agradava se sentia el mateix per nosaltres, per si ens escollirien els primers a l'hora de jugar un partit de futbol, bàsquet o qualsevol cosa, o per si seríem invitats a la festa d'aniversari d'algun dels nois o noies més populars de l'institut. Aquestes eren les nostres angoixes i Hughes les va agafar, les va esbombar als quatre vents i lluny de que els joves se sentissin traïts o vulnerables, aquests es van sentir totalment alliberats al donar-se compte de que, per fi, algú els havia escoltat. Però la veritable revolució del gènere arribaria un any més tard a càrrec del mateix director. John Hughes, el 1985, culminaria una de les obres mestres del cinema adolescent, un film que acabaria convertint-se en material de culte, i estem parlant del Club dels 5. Protagonitzada per Emilio Estevez, Jude Nelson, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall i Ali Sheedy, narra la història de 5 estudiants que són castigats a passar un dissabte a l'institut i aquest fet provocarà que aquests joves de diferent educació explorin les seves personalitats mentre intenten conèixer i entendre la resta del grup. En aquest film, per primera vegada, apareix l'arquetip adolescent que ha invadit les pantalles dels nostres cinemes en l'actualitat. Ens ho expliquen ells mateixos.
Querido señor Vernon, admitimos el hecho de tener que quedarnos castigados todo un sábado por habernos portado mal. Pero pensamos que está usted loco al intentar forzarnos a escribir un ensayo explicándole quiénes creemos ser, porque usted simplemente nos ve como quiere vernos. En pocas palabras, la definición más conveniente sería que hemos sacado en limpio lo que hay en cada uno de nosotros. Un cerebro,
Un atleta.
Una irresponsable. Una princesa.
Y un criminal. ¿Contesta eso a su pregunta? Atentamente le saluda el Club de los Cinco.
Com podeu veure, són l'esportista, el rebel, el llest i poc popular, la princeseta o la noia popular i la noia rara. I amb un divertit i excel·lent guió, el Club dels Cinc no ha estat superat encara per cap altra pel·lícula sobre adolescents. I veurem com, mica en mica, aquests cinc joves integraran en les seves vides i acabaran entenent que cada un d'ells està lligat a uns factors que defineixen la seva personalitat i que, en definitiva, no són tan diferents entre ells.
Vale. ¿Y si yo me acerco a ti?
Lo mismo, exactamente.
¡Qué zorra eres!
¿Por qué? ¿Porque digo la verdad? ¿Por eso soy una zorra?
¡No! Porque sabes que es una faena horrible hacerle eso a alguien. Y porque no tienes pelotas para dar la cara por tus amigos y decir que a ti te cae bien quien a ti te da la gana.
Y tú eres un grandísimo hipócrita. ¿Por qué no llevas a Allison a una de tus vomitivas fiestas heavy? ¿O por qué no te llevas a Brian y agarráis una castaña? ¿Y quien dice Brian dice Andy o yo? ¿Qué dirían tus amigos si nos vieran charlando por los pasillos? Se reirían y tendrías que decir que yo estaba loca por ti para que te perdonaran por dejarte ver en mi compañía.
No vuelvas a hablar de mis amigos. Tú no conoces a ninguno de mis amigos ni los has visto en tu vida. Ni te dignarías a hablar con ninguno de mis amigos. No hables de lo que no conoces. Habla de tu laca de uñas, del Porsche de tu papá y de las trompas de tu madre gastándose los millones en el Caribe.
¡Cállate!
Y en cuanto a lo que vaya a pasar el lunes cuando nos encontremos tú y yo por los pasillos del colegio, despídete, porque eso no va a ocurrir nunca. De modo que esconde la cabeza en la arena del desierto y espera que te salga novio.
¡Te odio!
¿Sí? Me alegro.
Unes interpretacions glorioses que van marcar una època, acompanyada per una banda sonora que hem escoltat a l'inici, totalment vuitantera, càrrec dels Simple Minds i el seu Don't You Forget About Me. I tornem a saltar en el temps per aterrar a la dècada dels 90 i els 2000, on les borratxeres i els sexes van apoderar de les nostres pantalles. American Pie del 1999, Road Trip del 2000, La Chica de Alado del 1999 també, o qualsevol de Scary Movie. Sí, teniu raó, deixant de banda, la d'American Pie, tots aquests films deixen molt a desitjar. Però si us hi fixeu bé, tots segueixen el model construït per Hughes, on una sèrie d'adolescents estereotipats indaguen en la seva pròpia sexualitat, en molts casos, i les seves preocupacions adolescents.
Sí, ¿cómo queréis que uno se convierta en don sensible?
Iremos todos vírgenes a la universidad. Lo tenéis claro, ¿no? Seguramente nos pondrán en dormitorios especiales.
Esperad, se me ocurre una idea. Pero tiene que quedar entre nosotros. Es muy sencilla, pero debemos ponernos de acuerdo. No, quizás en algo más que de acuerdo.
¿Qué es, una apuesta?
Un pacto, sin dinero de por medio, más importante que una apuesta. Este es el trato. Todos tendremos que follar antes de graduarnos.
Bé, i ara, per sort, podem dir que tot ha canviat una mica. Ara, en l'actualitat, ja el cinema d'adolescent no només parla de sexe i de borratxeres, tot té un final, i ja fa uns quants anys que hem deixat enrere tot aquell cinema d'institut. Els temps canvien i el cine ho fa amb ells, i aquella generació ha deixat pas a franquícies on els joves es dediquen a salvar la humanitat d'atacs zombis, o per altra banda pateixen una sèrie de problemes existencials que ni el mateix Sigmund Freud sabria resoldre. Lady Bird de Greta Gerwig el 2017 o Never Really Sometimes Always de Elisa Hillman el 2020 en són dos clars exemples. Bé, i fins aquí aquest repàs que hem fet del cinema adolescent. Si voleu completar una mica aquesta mirada i aquesta visió sobre aquest gènere, podeu entrar a la pàgina del Cinèfil, que hi trobareu un magnífic article que és amb el que s'ha basat aquest Dins del Camerino d'avui. I la setmana vinent deixarem els 80 enrere i ens endinsarem cap al Far West. Ja ho sabeu, no us ho perdeu, insensats. Salut i cinema.
Avui tanquem el programa amb la banda sonora d'una sèrie d'Emmy, de White Lotus, que en la darrera edició dels premis es van dur 5 dels guardons més importants. Mentre espereu l'estrena de la segona temporada, el pròxim 31 d'octubre, gaudiu del tema central del tema compost per Cristóbal Tapia de Vier. Us esperem la setmana vinent al Cinèfil Podcast. Salut i cinema!